Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Vall-llorès ja exposa fins al 25 d'octubre al Parc de Sant Cebrià, als Jardins 11 de setembre i al Club Esportiu Vall-llorès bona part de les creacions que han participat en la primera Bienal d'Escultura Vall-llorès dels Somnis, impulsada per l'associació Amicar amb el suport de l'EMD. Entre les obres es troben els treballs guanyadors: Madre Tierra, de la mexicana Miriam Pérez, primer premi; Les Silles Salvajes, dels florestans Ariane Patou i René Müller, segons; i de Ballada, de la santcuatenca Neus Colet, que ha estat el tercer premi. Per parlar d'aquesta Bienal i de les obres que s'hi han presentat i també dels guanyadors, avui ens acompanya la Marcènia Baqués, que és presidenta d'Amicar. Marcènia, molt bon dia.
Bon dia.
Tenim amb nosaltres també a l'Ariane Patou i el René Müller. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia.
I ens acompanya via telefònica la Neus Colet, també una de les artistes premiades amb el treball de Ballada. Neus, molt bon dia.
Hola, bon dia.
D'aquí uns instants tindrem a Quim Castelló, el vocal de cultura de l'EMD, per parlar també amb ell en aquesta estona de conversa. I primer de tot, obrim amb la Marcènia per que ens valoris com ha anat o com està anant de moment aquesta primera edició de la Bienal d'Escultura, tant pel que fa a la participació com a les obres que s'hi han presentat. Esteu satisfets?
Sí, molt satisfets, perquè primer que una Bienal d'Escultura, si no tenim artistes, no tenim res. I quan vam llançar les bases per totes les redes socials i a la nostra web, vam tenir d'immediat moltes propostes, molts projectes. I això ens va animar molt, perquè teníem una mica de por, pensant que si estàvem treballant molt amb moltes històries i premis, i clar, si no teníem artistes no podíem fer res. I estem sorpresos, perquè d'artistes vam tenir molts projectes i perquè hem tingut suport de molta gent, especialment de l'AMD, especialment del Tenis Valdoreig, que ens va donar llocs per posar-nos, per treballar, per reunir-nos, i suport de tothom, perquè ha estat una sorpresa, perquè va agradar aquest projecte, va agradar.
Obres en total que s'han presentat a la Bienal, 23?
23, són 23 escultures.
I exposades, n'hi ha 14?
N'hi ha 13 al Parc de Sant Cebrià. Tenim 5 als Jardins 11 de Setembre, a la MD, i 4 al Tenis Valdoreig. Són en total 23 escultures.
I l'exposició es pot visitar, jo deia, fins al 25 de novembre, però m'estaves corregint.
És que vas dir octubre.
I jo dit octubre?
Sí, tu vas dir octubre, però és 25 de novembre.
És 25 de novembre.
Són 2 mesos, una Bienal i 2 mesos, sí.
Molt bé, explica'ns a Marcènia com sorgeix aquesta iniciativa, què és el que us decideix a tirar endavant aquest projecte.
Fa molts anys hem treballat sempre amb art i coneixem el Federico Eguilla, que és un artista de Madrid, i ell va crear una Bienal a un poble que es diu Puebla de la Sierra, a una hora i mitja de Madrid, i va desenvolupar un projecte molt maco, i el vaig visitar, em va agradar, i pensava que aquesta era una iniciativa molt maca i que es podria traslladar a un lloc a Catalunya, a Barcelona. Jo visc a Valdoreix fa molts anys, i per què no a Valdoreix? Sí, Valdoreix té boscos, jardins, té l'ermita de Sant Cebrià, té el mur aquesta paret del Castell de Canals, però crec que li calia alguna cosa més, i això li dona una mica de categoria cultural al poble. I m'agrada molt, perquè nosaltres fem molts projectes de tipus cultural, fem teatre, també estem al show dels Marxosos, i tenim una inquietud molt gran per Valdoreix, sí.
Però i escultura per què?
Escultura perquè està a l'aire lliure i és una mica de categoria escultòrica als carrers, als parcs, parcs, i que la gent s'acostuma a veure això. N'hi ha ciutats al món que estan plenes d'escultures per on vas i per qualsevol racó, i clar, i per què no donar-li a Valdoreix una història com aquesta?
És a dir, integrar una mica l'art en el paisatge.
Perquè tenim molts pintors i és molt fàcil dintre, espais dintre, de fer exposicions, històries, però a l'aire lliure i tenir carrers amb aquestes històries i que tinc propostes de reflexió, i pensava que sí que era interessant per Valdoreix.
Saludem el Quim Castelló, que el tenim amb nosaltres. Quim, molt bon dia. Quim, bon dia. Bé, de moment hi ha algun problema que no li arriba a la nostra veu. Amb el permís dels convidats, dels dos artistes que tenim aquí, donem prioritat a la Neus Colet, perquè té un temps més limitat per participar en aquesta conversa. Neus, m'agradaria preguntar-te per la teva obra de ballada. Explica'ns una mica com és aquesta obra i quins elements en formen part del teu treball.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Aquesta peça forma part d'una sèrie en què està basada, o el tema, amb el tema principal de la peça és el vehicle, però vehicle convertit una mica en un vehicle animat, convertit una mica en insecte que es mou per l'espai. I llavors hi vaig crear aquests cilindres, que de fet és a la superfície per on es mouen. I hi ha diferents elements tridimensionals que surten de la peça, i després també aquests mateixos elements estan dibuixats amb aigua fort o amb cordó de soldadura com a rastres a sobre d'aquests elements. I una mica és això, no? Treballar les tres dimensions sobre una peça monolítica i amb aquest punt irònic, no?, sobre aquests vehicles que es belluguen per aquest espai concret que és l'escultura.
Mm-hmm. Quins materials has fet servir per aquesta classe?
Ferro.
No, només?
Sí, jo normalment treballo el ferro, a vegades he incorporat altres materials, però sempre des que vaig començar a treballar amb escultura, el ferro ha sigut el fil conductor de totes les meves peces.
La idea que volies transmetre és això que ens comentaves al principi? La idea?
La idea d'aquests petits elements que es mouen en l'espai, no?, que són aquests vehicles, i crear-los un espai, un circuit per on es puguin moure. Sí.
Uh-huh. Quin és el teu procés de creació?
Això
és complicat, però imagino que cada artista deu tenir el seu propi,
sí,
no?
Sí, aviam, hi ha un tema, normalment sempre hi ha un tema que sempre et ronda pel cap, no? I després també hi ha la part més formal, no?, de com materialitzar aquesta idea que em porta al cap, amb què materialitzar-la. Llavors, normalment per realitzar les peces em baso una mica amb els materials que tinc a l'abast, no? Procuro respectar molt el que són les característiques del material amb el que treballo, el color, el no camuflar-lo, no?, sobretot que es vegi la textura, que es vegin les propietats del material, i després sempre m'interessa incorporar elements tridimensionals que a vegades sí que s'escapen una mica i que són elements més d'investigació, no?
Mm-hmm. El dia de la deia que el dia de la inauguració vau poder explicar les vostres creacions al públic que hi va assistir. Quins són els inputs que t'ha fet arribar al públic que va visitar aquest dia l'exposició?
Els inputs, la gent estava molt expectant, era molt interessant, va venir moltíssima gent, hi havia i sobretot va ser un aconteixement, un punt de trobada interessant amb els veïns, amb els artistes. Jo crec que aquestes coses cohesionen molt les comunitats, no?, perquè tothom ho sentia una mica seu. Jo bàsicament el que notava era això, no? I després la forma com han instal·lat, sobretot en el parc aquest de Sant Cebrià, com han instal·lat les escultures, aquest recorregut de dir, ostres, mira, veus, a Valldoreix també tenim un parc d'escultures. Ostres, jo vaig trobar una mica això, no? Sobretot aquest sentiment de que és nostre, mira què fem, mira aquests espais tan fantàstics que tenim i com ara els podem disfrutar, no? I el que em va venir va ser sobretot això.
Molt bé, doncs, Neus, hem volgut també que compartir amb tu aquesta experiència, aquesta participació a la primera Bienal d'Escultures de Valldoreix. Et deixem perquè sabem que tenies el temps molt, molt ajustat per poder estar amb nosaltres.
Sí, m'estan esperant en una reunió.
I t'ho agraïm. Gràcies i bon dia. Adéu-siau. I ara sí que seguim amb l'Ariane Patou i el René Miller, que vosaltres heu presentat una obra conjunta.
Sí, és un projecte que vam començar els dos junts fa, no sé, potser 5 anys. Sí, arrel de les nevades, dels temporals que va haver aquí cap al 2009, que va passar aquest ciclogènesis també, que va destrossar bastant els boscos, i arrel d'haver trobat totes aquestes runes d'arbres morts aquí al parc de Collserola i als boscos de Valldoreix i la Floresta i les Planes, vam decidir començar a fer alguna cosa amb aquestes restes de llenya que quedava als boscos i transformant-les in situ i fent una intervenció en el paisatge.
O sigui que el material que heu fet servir és fusta.
És fusta, sí.
És fusta podrida, és llenya. Pràcticament
bueno,
llenya.
Únicament, no hi ha cap més material.
No, és llenya. Bueno, diem llenya perquè el projecte es diu Llenya Deluxe, no? Perquè en aquest moment en el que... Bueno, sí, és com una mica la conya, no? En aquest moment que ja transformes la matèria, li dones una forma, la treballes i dediques temps i té una intenció i es converteix en una peça escultòrica o en un objecte, ja agafa un altre valor i diguéssim que l'art finalment acaba sent un producte de luxe, no? si es vol adquirir o se li posa un preu. Llavors vam batejar el projecte amb aquest nom de Llenya de Luxe, Mobiliari Salvatge. I de fet aquesta llenya, a veure, són arbres que encara estan arrelats a la terra. O sigui, el que fem és transformar la soca. No ens l'emportem al taller, ho fem tot allà al mateix bosc, amb motoserres, i tal qual, inclús el material que sobra, que traiem, pues se'n va a l'estufa de llenya per calentar-nos a l'hivern, no?
Però això ha sigut en aquesta ocasió, amb aquesta creació, o és la manera habitual de treballar? Perquè treballeu habitualment amb llenya, amb fusta?
Este projecte de Llenya de Luxe sí que trabaja solamente con las socas in situ. En este caso hemos trabajado los troncos en el taller y lo hemos puesto ahí en el parque.
Si no, no podía funcionar. Això per la Bienal, clar, uh-huh. Perquè en el parc no vam trobar 4 arbres morts, però és una mica la línia del nostre projecte, en aquest projecte en concret, no? Que és allà on trobem una soca, a l'espai públic, que està arrelada encara, la transformem en una cadira, en cadires. Són cadires salvatges que tenen pues, la forma que mana a l'arbre. Si l'arbre està torçat i està corbat o va cap amunt o cap avall, és estret o ample, així serà la personalitat de la cadira. La cadira guarda aquella personalitat. Llavors pues, tenen les cames o les potes llargues o el respatlla pues, més amunt, més avall. De fet, no són cadires on t'hi podràs asseure. La idea no és que és un mobiliari urbà on t'hi pots asseure, no. No t'hi pots asseure, perquè és completament... Totes les línies del disseny estan desafiades, no?, aquí, perquè un disseny d'una cadira ha de ser una cadira que tu puguis emportar-te, bàsicament, i que puguis moure i posar-te-la on tu vols.
Aquesta, i que faci la funció que ha de fer una cadira.
Aquesta, no? Sí, no són còmodes, no són suaus, no t'hi pots asseure, són molt altes o són molt baixes, o... Bueno, i a més, bueno, queden allà, pues, això, arrelades a on han nascut, i, bueno, i tot això també és una història... parlant una miqueta de com l'ésser humà ha anat domesticant tota la natura i els boscos i com ha utilitzat el material de la fusta, no? Dels boscos per fer tota una indústria de tot, de mobiliari, de construir cases, no? Llavors és com tornar a fer aquesta cadira un símbol, no? I el deixem allà on neix, no? I són cadires salvatges que són de tots però no són de ningú, i que quedaran allà transformant-se com la natura dicti. No?
I... Uh-huh. I en el vostre cas, vosaltres sempre treballeu junts?
O... En este proyecto sí, Línea Lux está de Jan y de mí, y luego cada uno tiene sus propios proyectos, entre el diseño, entre el arte, más al Jan, yo más al diseño, y luego los prototipos y carpintería que me ocupo yo más.
Perquè, clar, us volia preguntar també per al vostre procés de creació. No és el mateix fer un treball a quatre mans que a dues mans. Sí. I amb dos caps que amb un cap, no?
Bueno, clar, com sempre tot té avantatges i desavantatges, no? Posar d'acord dos caps a vegades pot ser difícil, però unir forces també a vegades ajuda que es complementi, no? El que té un li falta l'altre, llavors es va complementant. I és veritat que amb els anys, potser al principi quan el projecte era més fresc, tot era un joc i tot funcionava i tot tirava, no? Després ja quan les coses a vegades es comencen a posar sèries, no? I sèries, no? Que bueno, t'has d'implicar més i ja has d'esforçar-te pues, a seguir uns camins, doncs potser ja comences a trobar també que costa, però després penso que ara estem en un bon moment en el que ens entenem, cada un ha anat agafant també una mica el seu rol i què és el que a tu se't dona bé i a tu pues, ja anem delegant-nos, no?, una mica, i la veritat que ara està funcionant bastant bé, així com a equip. I a part del projecte de Línia de Lux, com, bueno, com deia el René, jo sóc més artista plàstica i escultora, el René més dissenyador i treballa, és ebenista també, i llavors vam començar treballant amb aquest projecte junts de Línia de Lux, i arrel d'això doncs, sí que hem anat fent més projectes relacionats amb land d'art i paisatge. Llavors hem estat a Andorra fa dos anys, també vam fer un festival de land d'art, fent unes obres públiques en el paisatge, i què més hem fet?
Bueno,
hem fet
aquest any hem anat a França.
Sí, és veritat. Sí. Hem participat també en aquest projecte creant pues, set cadires de 6 o 7 metres supergrosses als Pirineus francesos, amb una beca, no? amb un parcours d'art que és molt típic a França, que ojalà això també es vagi introduint aquí a Catalunya i a Espanya i a tots els països, no? Perquè a França és molt, molt típic que a l'estiu s'organitzen tot de recorreguts escultòrics o d'instal·lacions artístiques dins de la natura que conviden a la gent a passejar la natura i a descobrir art. I tot això, a més, està pagat, perquè és una feina. Llavors, és... Això és...
Bueno, per alguna cosa es comença, no? Amb una primera edició d'una Bienal pot ser una llavor, no? Un punt de partida per arribar a això que trigarem, no? Segurament.
Sí, de fet, a veure, aquest projecte ja porta 5 anys i ja hem rebut un premi FAT Arquitectura el 2014, que és molt important, que, bueno, molt important, però, clar, aquest de la Bienal és també molt important perquè, a més, és remunerat i això és molt important, per suposat.
Un segon premi,
sí, uh-huh. Però bueno, que estem
no,
molt contents.
No dic per la classificació, sinó
sí,
perquè, pel
premi.
Valor que sí, sí. Metàl·lica també té aquesta, sí. Aquesta creació vostra. Quins missatges us han retornat al públic que ha pogut veure les vostres creacions?
Frases com que hem sentit aquest estiu jo moltes vegades, no? Perquè hem viatjat amb el projecte pues, a França, a Suïssa, a Alemanya, i jo he sentit moltes vegades que ens deien, bueno, ningú és profeta a la seva terra. I, bueno, encara que ja teníem un premi FAT i que aquí també ha funcionat el projecte, no? Però últimament hem estat bastant a l'estranger, no? Fent la ruta amb les nostres cadires salvatges. I us he sentit diverses vegades ara, després del premi de la Bienal, bueno, també es pot ser profeta, no?, a la seva terra. Llavors, bueno...
Marcènia, la idea d'aquesta Bienal és la primera, imagino que és fer-la créixer, no?, amb sí. Els anys.
Aquest és un punt de partida, però la idea és donar-li categoria i que això que sigui sempre transversal, perquè és molt important pensar que els artistes de primera categoria ja estan a tot arreu, i el que volíem era que sigués transversal, que participessi tothom, gent emergent, gent jove, gent que ja té una certa consideració plàstica, i que fa un moviment que sigui com el que ha estat, perquè aquí tenim el Teo San José, que és a tot arreu del món, amb escultures, el Toni Ballori és conegut, el Federico Eguía, que ve de Madrid, també està a tot arreu i va ser el creador d'una Bienal allà a Puebla de la Sierra. Doncs, i aquesta, la guanyadora, és una mexicana i va enviar l'obra. Nosaltres la vam rebre amb el consulat de Mèxic aquí a Barcelona. Si no, no podíem tenir aquesta obra tan guapa, tan important, perquè va guanyar el primer premi. I és això, i la idea és fer una Bienal internacional, però amb categoria, i que puguem utilitzar més espais públics i que la gent estigui contenta i també tingui cura d'això que tenim, no? Perquè és un bé per tothom, no sols per Valdoret, sinó per Sant Cugat, per tota Catalunya. Si podem...
Escolta, Marcènia, vosaltres teniu un acord amb l'MD pel qual les obres guanyadores queden en propietat de l'MD, jo crec que aquí...
De l'MD o de
Patrimoni
Cultural de Valdoret.
De Valldoreix,
sí, sí. És important.
A partir d'aquí es crea doncs, un patrimoni cultural. Després de l'exposició, què es fa amb aquestes obres? És a dir, on es trobaran aquestes obres?
De moment no s'ha decidit, però amb el grup de MICART, amb els experts, els paisatgistes i amb la gent de l'AMD, treballarem en conjunt a veure on es poden posar, segons la característica de cada obra, on podem posar les obres, no?, guanyadores.
Se'ls hi buscarà llocs concrets.
Sí, és concrets. Val. Mm-hmm. El que ens agradaria és que... El Parc de Sant Cebrià, que és tan guapo, que ens agrada tant, és tan bonic, que estava tan solet, que puguin fer coses allà d'art i que sigui una continuïtat també, encara que no sigui de la Bienal cada dos anys, però que sí que es puguin fer coses allà d'art al Parc de Sant Cebrià, que és al costat de Valldoreix.
Molt bé, doncs avui hem parlat d'art, d'aquesta primera Bienal d'Escultura Valldoreix dels Somnis. Podreu visitar encara les obres, aquestes creacions, fins al dia 25 de novembre, o sigui que encara sou a temps, ho podeu fer tot passejant. No s'ha d'anar a cap sala per veure aquest art. I ho podeu gaudir a l'aire lliure. Agraïm a la Marcènia, a l'Ariane i al René, també a la Neus, que ens ha acompanyat via telefònica, i no hem pogut tenir el Quim Castelló, vocal de cultura de l'MD. Una llàstima, perquè també ens hauria agradat de contrastar algunes coses amb ell.
Sí, també tenim que agrair a la Imma Puello, que
Imma Puello, la comissària.
Pedagoga, artista, i ha estat la comissària, i molt important del seu treball, el seu esforç.
Que a més avui no ens podia acompanyar per obligacions.
Que hauria de ser aquí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, felicitats.
A vosaltres i per convidar-nos. Bon i moltíssimes gràcies per la vostra promoció.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.